Arriba el moment avui dilluns de parlar d'educació. Ja sabeu que un cop al mes ens acompanyen els companys d'EdBuilding, Susana García, molt bon dia i benvinguda.
Gràcies.
Bon dia. I dèiem, parlem d'educació, hem anat tocant diferents temes en aquest espai, el viure educant. Avui abordarem un tema també força interessant. Jo imagino que molta gent se sentirà identificada amb moltes de les qüestions, problemes, situacions, no?, que es trobaran. Sempre ho fem, Susana, dient no amb la intenció de sentar càtedra, però sí d'orientar i de contrastar opinions, no?
Exacte, exacte.
Sí. Avui de què parlem?
Sí, doncs mira, avui parlarem d'adolescència. Aquesta etapa, bueno, una mica convulsa a vegades, però a vegades no tant. Això ho veurem ara al llarg del programa. Per això comptem, com sempre, amb l'Oriol Castellví, que és mestre, director de l'Escola La Floresta, formador de mestres i famílies. Bon dia, Oriol.
Bon dia, què tal?
I amb el Juanjo Fernández. El Juanjo ha sigut professor durant 18 anys i és assessor pedagògic, conferenciant, i a més a més és autor del llibre 30 manaments per tractar amb adolescents. Bon dia, Juanjo.
Hola, bon dia.
Bé, aquest llibre consta com diu el títol, de 30 manaments, està molt, molt ben estructurat i amb unes il·lustracions fetes pel propi Juanjo, i hem trobat interessant doncs, posar-ho sobre la taula i fer tot el debat al voltant del tema i del llibre de Juanjo. No? Em sembla que en aquest sentit l'Oriol tenia alguna cosa...
Bé, sí, jo, bueno, ja li he demanat un llibre, per mi. Sí, sí. Perquè jo una de les situacions que més em trobo, ara, a més, que aviat començaran els períodes de preinscripció cap als instituts, és que moltes famílies venen a parlar amb mi de diverses coses, famílies d'alumnes de 5è, 6è, 11, 12 anys, no? Que no sé, Juanjo, si us podem considerar ja adolescents o no, nens i nenes d'11 i 12 anys.
Hauríem, els 11 anys, aquell moment de 6è, és un moment en el que sembla que es produeixen allò rampellades d'adolescència. De sobte, aquell nen, aquella nena, tan bon nen, tan bona nena, que són nens, i de sobte hi ha una resposta, un silenci, una cosa brusca, que dius, ui, ui, què ha passat aquí? Doncs ha passat que està començant l'adolescència.
Doncs jo em trobo que sempre que es parla d'adolescència és com si parléssim d'una cosa negativa, d'una etapa negativa. Les famílies tenen por. I què farem quan vingui l'adolescència? I ara que ja són adolescents, mira, no sé què. I llavors em diuen, quin consell ens pots donar? O què és el que hem de... I no sé què dir-los. Però no hauria de...
Crec que avui estaria bé que després d'escoltar aquesta estona que passarem junts, que sortíssim amb el desig, amb la intenció de recordar la nostra pròpia adolescència amb honestedat. Perquè això ens ajudarà a encarar també l'adolescència dels nostres fills. És a dir, si hagués de triar un dels manaments dels 30 que ens pogués ajudar amb això que preguntaves, seria, recordaràs com et senties tu quan eres adolescent? No el que feies, perquè el que fèiem nosaltres, tinguem l'edat que tinguem, i el que feien el que fan els nostres fills adolescents pot assemblar-se poc o gens. Però, en canvi, com ens sentíem nosaltres? Què és el que ens feia moltíssima ràbia? Què és el que no podíem suportar? Què és el que ens feia sentir extraordinàriament feliços? Doncs això, en molts casos, és exactament igual pel que fa als nostres fills. Si ets capaç de recordar què és allò que no podies suportar, el que tu senties, seràs més capaç d'entendre, que no vol dir que estiguis d'acord, però d'entendre com se sent el teu fill. I a partir d'aquí serà molt més fàcil el tractar-lo, perquè el que sí que és veritat és que l'adolescència ha estat durant molt de temps una etapa menys tinguda, com la del pavo, aquestes criatures, que es pensen. Ara és més aviat una etapa temuda. I en canvi el que hauria de ser és una etapa viscuda, perquè és una etapa apassionant. I, en canvi, sembla de vegades que es consideri com una malaltia. Jo dic de vegades que es considera l'adolescència com un virus. No? Saps quan som petits, amb tot el carinyo cap a les doctores i doctors que ens sentin, però que t'agafen aquelles febrades i els portes al metge, i el metge què et diu? És un virus. Doncs de vegades es parla d'adolescència en aquests termes. S'ha de passar, no? Com si fos una mena de malaltia, una cosa que, mira, com més aviat ho passis, millor. I no és així, l'adolescència és una etapa apassionant. Però és una passió, que pot ser passió amorosa o pot ser passió de patir, és veritat.
Passa que potser, jo el que veig és que amb el tipus de món que tenim ara i les maneres d'educar i els recursos que es tenen, tinc la sensació que els nois i les noies saben moltíssimes coses i inclús diria que tenen moltes més habilitats que les que jo podia tenir llavors, no? Però a mi em sembla que són fràgils. No sé si és una percepció meva, potser perquè estic en educació i de vegades sempre acabes parlant més de les dificultats que no de les coses bones, no? Però la meva sensació és que són que tot i que els hem intentat preparar, tot i que tenen famílies ben estructurades, que els cuiden, que són fràgils, són insegurs.
Sí, potser és una inseguretat que hem anat alimentant, també com a pares o com a hiperpares, no? Per aquesta cosa de la protecció, de la sobreprotecció, d'estalviar allò que ens sembla que és que el farà patir, que quan moltes vegades aquests patiments, no perquè els haguem de desitjar, però aquests patiments et fan créixer i et fan millorar. En aquest sentit, jo crec que és veritat que ens podem trobar amb adolescents que o bé són més insegurs, més fràgils, o que interpretem els seus gestos, les seves respostes, la seva manera, com alguna cosa que cal arreglar. No? I això és terrible, perquè forma part de l'etapa de l'adolescència el anar descobrint també els teus límits i totes les capacitats que tens per superar-te.
I després, abans parlàvem amb la Susana, la percepció també de que quan fan l'ESO, quan estan, i per tant a poc a poc s'han d'anar definint cap on ells voldrien seguir el seu camí, no saben el que volen. Cada cop a les escoles fem més, no? Intentem que vingui un exalumne més gran per explicar-vos diverses opcions, que vinguin, no? I realment hi ha una inquietud de les famílies, és a dir, com els podem orientar? Potser és que no els coneixem prou nosaltres a ells.
Sí, jo crec que ja en aquest sentit, ja sobretot a la secundària, hi ha tallers que els hi fan als alumnes d'ajuda, no? Perquè comencin a saber cap on tirar, quines assignatures escollir, que potser penso que encara són molt petits per escollir, però bé, com a mínim tenen aquest suport. Però les famílies, jo almenys trobo faltar això, no? Que algú ens orienti una miqueta, que com a pares i mares què podem fer des de casa, no? No per orientar-los, sinó perquè donar-los eines perquè ells mateixos al final prenguin decisions i siguin conseqüents amb les decisions que han pres, no? I que les tinguin ben clares. Lligat amb això, demà justament a l'Institut Arnau Cadell a les 8 del vespre farem una xerrada a càrrec del Carles Ventura dirigida només a pares i mares sobre això, no? Sobre com des de casa podem ajudar els nostres adolescents a decidir, no? Com a mínim, doncs, quines assignatures agafar, cap a on orientar-se, no?
Això és molt important perquè en un dels manaments proposo que recordaràs que per l'adolescent no hi ha futur més enllà del cap de setmana. Mm. I per un adolescent és difícil, bueno, posa-li 15 dies, va. Però és difícil mirar més enllà. Per què? Perquè són immortals, perquè no els hi passarà mai res i per tant, i si els hi ha de passar alguna cosa, doncs és igual, perquè el que es tracta és de viure absolutament el present. I a banda d'això, és que realment els hi posem difícil. Jo que sóc generació, jo fui EGB, a veure, quan acabava en vuitè, doncs havies de triar BUP o FP. Uf, que difícil. Si triaves BUP, a partir de tercer de BUP, ciències o lletres. Ui, que complicat. Si feies FP, a veure, era una mica faves comptades les branques que podia haver-hi. Ara, mare de Déu, a batxillerat, per triar quines assignatures s'examinaran a la selectivitat, la nota ponderada, si agafes aquella et pots examinar de dues coses i llavors després triar la carrera. Si fas un cicle formatiu, qualsevol cicle formatiu té 20 paraules en el títol i al final no saps ben bé què és el que estàs estudiant. No és senzill per un adolescent triar què és el que ha de fer. Per això, com a pares i mares, no ens hem de posar nerviosos amb aquella criatura de quart d'ESO. Bueno, l'any que ve, que ja saps que batxillerat, un cicle formatiu, ja saps que no sé, però com pot ser que no ho sàpigues, home, tu, que és l'any que ve, que això, doncs no ens posem nerviosos. Les escoles ens proporcionen eines, disposem, doncs això, d'experts com és el cas d'aquesta xerrada de demà, que ens donen orientacions, que ens donen la manera d'enfocar això, que en definitiva també passa per conèixer molt els nostres fills i per escoltar què és el que els motiva, què és el que els inquieta, per què se senten preparats, per què se senten segurs, escoltar molt això i animar-los en aquest camí. Fins i tot si el camí conté errors, bueno, doncs deixem-los que s'equivoquin. Tampoc passa res perquè hagin triat una cosa i hagin de refer el camí i anar cap a una altra banda. Això no és greu.
Però jo crec que els nens, les nenes i els joves tenen por d'equivocar-se perquè sempre que s'han equivocat els hem renyat. els hem castigat, sí. Perquè castigat vull dir quan a tu et fan baixar la nota perquè t'has equivocat, això és un càstig, no? I de vegades ara reflexionem a l'escola, aquestes noves metodologies més obertes, no? on l'infant és més protagonista, tot això, però en el fons els guiem tota l'estona. Des del primer moment fins a l'últim els guiem. Mm. I a més, quan no ho fan com nosaltres esperem, els diem que ho fan malament. Mm. No els diem amb agressivitat, no? Inclús els diem en positiu, però els diem que ho fan malament. I a casa també ho fan. I llavors, jo de vegades em trobo un nano i una nana que li dius realment, tria tu què vols fer. I no trien. Però no trien perquè tenen por que si trien l'opció que tu no esperes, no? D'alguna manera se'ls hi recrimini. Mm. I potser hauríem de començar, no sé com, tant les famílies com les escoles, a deixar que s'equivoquessin més. I entendre que si s'equivoquen no passa res, sinó que de fet és la manera de créixer, no? De vegades.
Sí, sobretot quan hi ha la certesa que al teu costat doncs, hi ha persones que estan per... No per solventar-te els problemes, sinó que estan per ajudar-te, per donar-te suport, per donar-te ànims, també per orientar-te, per guiar-te, per donar-te pautes, per explicar-te possibles alternatives. Però que sí, que estem allà per poder fer. Però sobretot, també forma part, crec jo, del que hauria de ser el tracte amb els adolescents, per escoltar. No ens hauríem de cansar mai d'escoltar. Amb això em deixareu que sigui políticament incorrecte, perquè diria que pares i mares funcionem de vegades a pinyon. Funcionem reactivament i diria que de vegades funcionem de manera diferent. A mi m'agrada dir que els pares tenim tendència a ser caixa d'eines i les mares tenen tendència a ser sismògrafs. Què vol dir això? El pare caixa d'eines és que encara no ens han acabat d'explicar el que sigui que tu ja estàs donant solucions. I a més, de vegades ho diem així. Això s'arregla, vas i li dius, fas això i punto, problema solucionat. Quan en realitat la persona el que volia era que l'escoltessis. I què fa la mama sismògraf? La mama sismògraf té a dins de les seves emocions un sismògraf que qualsevol coseta fa que allò es dispari i faci uns pics extraordinaris. Per això ens podem imaginar una situació que la filla doncs, ha sortit de casa bé, sense cap cop de porta ni res, i la mare va corrents cap al pare i li diu, has vist? Has vist? El pare no ho ha vist. Si ho hagués vist, estaria buscant l'eina que ho soluciona, oi? Però, bueno, la nena que ha sortit... No és que ha marxat, és la manera com ha marxat. Tu no has vist la mirada que m'ha fet quan passava pel passadís? Ostres, que complicat. En qualsevol dels dos casos, es tractava sobretot d'escoltar, d'interpretar també aquell silenci, aquella paraula, però d'escoltar i no deixar-nos portar per la primera impressió, per allò primer que diuen, que un nano pugui dir, jo què sé, per dir alguna cosa, no t'enrotllis. No està dient tant això, sinó està dient, no em manipulis, sigues clar. S'ho porten molt malament, com tots, que els manipulem. Imaginem aquell xaval que està a casa i la mare li diu, fas alguna cosa? No, ara res. Doncs baixa del súper que has de comprar unes coses. Que el tio pren ràpid. La següent vegada que estàs fent alguna cosa, sí, preparant l'examen d'anglès, que demà d'allò. Doncs baixa del súper que has de comprar unes coses i així descanses una estona. Que dius, hombre...
No em manipulis.
No em manipulis, diguem-ho clar. No em taladris. És allò, no et repeteixis, sigues concret. I els educadors ens repetim molt pares i mares. I els mestres, ja, jo crec que alguns potser s'han fet mestres per poder parlar sense que ningú els interrompeixi.
Sí, i per escoltar poc.
I per escoltar poc.
El que passa que jo crec que també hem d'entendre que deu cessar també que un nano, quan es va fent gran, qüestioni, no? Qüestioni l'autoritat, qüestioni les normes, no? Perquè jo, per l'experiència que tinc amb nens i nenes, els nens i nenes que finalment doncs, realment han tingut problemes a nivell emocional, de vegades són justament els que no s'han rebel·lat contra res. I han sigut adolescents que teòricament els pares estaven feliços de la vida perquè han dit és que no em posa cap problema, és que sempre està amb mi, és que encara sembla un nen petit, no sé què, no sé quantos, i després, més endavant, amb 20, 21 anys, han sigut persones amb problemes per anar pel món, no? Per tant, jo, potser ja és preferible passar per aquí i passar per aquesta mena de conflicte, no? D'aquesta guerra, no? Entenent que això és una fase que necessita fer-ho ell i, per tant, tranquils, no? Que no pas pretendre que tot sigui com quan eren petits.
Sí, perquè quan no hi ha... quan això no surt, sortirà en algun moment, més endavant, o sortirà per alguna banda que tu no la veuràs com a pare, com a mare, però sortirà. Aquesta angoixa, hem de pensar que per un adolescent passa per una fase de revolució interna, eh? I per una etapa de renúncia al seu cos d'infant, aquell cos que li responia perfectament. Es podia trencar d'allò, però sempre li responia. En canvi, el cos de l'adolescent el traeix, i el traeix en els pitjors moments, quan vol quedar bé per... I li surt un gall. Quan vol quedar la mar de bé, ensopega i es fot de lloros. Per què? Perquè és el seu cos. Ha de renunciar a aquest cos d'infant i ha de renunciar al domini d'aquest cos. Per això jo anomeno això la síndrome de l'inspector Clouseau. Sabeu, de la Pantera Rosa, que sempre la pífia i sempre ha de fer veure que ho fa a propòsit. Doncs l'adolescent està en aquesta situació. Però encara pitjor, a dins seu hi ha aquesta sensació de què passa al meu interior que no domino. Que a dins d'un adolescent hi ha una bullida ja de sentiments terribles. Recordo un alumne meu d'FP, que a més li era tutor i hi havia una certa confiança, un xaval maquíssim, que guapo, ferm, i un dia em deia, és que Juanjo, tinc por. Dic, hòstia, Déu, què et passa? És que sento parlar els meus pares i que quan ens senten parlar els adolescents, a nosaltres, els adults, que parlem de coses rànsies, parlem de coses que és tan fàcil que ho arreglarien ells, que tot és blanc, negre, i nosaltres ens emboliquem. I ell deia, clar, sento per als meus pares, i m'ha fet una ràbia. Que el tio patia, perquè pensava, els hi fotré aquí un toc i els desmanegaré. Que és un psicokiller, no? Un adolescent que està en aquest procés, que si aconsegueix dir-li això mateix als seus pares, o de fer un crit, que no vol dir que llavors, ah, mira, clar, pobrets, no, i discutim, escoltem, diguem, escoltem, això no és manera, o pots dir-ho d'una altra forma, però s'ha de deixar que tot això aparegui, perquè no surti després.
Però, per tant, el primer que hauríem de fer potser és tenir temps per estar amb ells, no?
Molt bé,
perquè, i tant. Perquè jo la sensació que tinc és aquesta, és a dir, sí, però clar, si no hi ha el temps, primer...
Però potser anticipar-nos a l'adolescència, no?
Perquè anticipar-nos a l'adolescència.
Quan arriben a l'adolescència, ja l'únic que volen és passar temps amb els seus amics. Passar temps amb la família, que és quasi un sacrifici, és que, eh? És, a vegades, llavors, si no t'has anticipat abans...
Mira, jo conec moltes famílies, moltes, que passen el cap de setmana plegats, amb fills, i no dinen ni sopen junts. Cadascú va al seu aire, no? Jo penso, no ho sé, poder no és tant, vull dir, no és demanar tant que aquesta estona, no?
Sí.
Passem-la plegats. Potser no diran res, però és igual, la comunicació es pot donar de moltes maneres, i potser estem començant a perdre, per comoditat, perquè anem atabalats, pel que sigui, aquests moments de grup, no? De pertinença, que ja sé que no molen per un adolescent, però bé, s'ha de menjar, per tant, si s'ha de menjar... És un
mengem
bon moment,
junts.
No? Mengem
sí, junts. I establim per menjar junts, clar, tu has de currar. Clar, quan dius, home, és que el dinar junts és un moment màgic, i hi ha gent que diu, no, això és l'infern. Dius, bueno, però és que, clar, tu has de treballar. Vol dir que 10 minuts abans has de dir, d'aquí 5 minuts a parar taula. I llavors, quan són els 5 minuts, no es crida des de la cuina, a taula! Perquè això ja està creant mal rotllo. Vas, que és un pal, però vas a cada habitació, a parar taula, a parar taula, es para a taula. I després, quan estàs a taula, s'estableix alguna normativa bàsica, sobretot quan tens criatures de diferents edats. Una normativa bàsica, com a mínim la que teníem a casa, tothom havia de poder explicar almenys una cosa. La que fos, però una cosa. I mentre expliques la teva cosa, ningú t'interromp. Però és veritat que s'han de crear aquests moments màgics, que podria ser aquest temps de qualitat. En definitiva, sobretot el que hi ha d'haver és la disponibilitat. És a dir, l'adolescent difícilment ens explicarà coses. És que és així, però és així i també era així en el nostre cas. Per això us deia la importància de recordar com érem nosaltres quan érem adolescents. Jo no sé si algú dels que ens està sentint, quan era adolescent, entrava a casa i diu, pare, mare, veniu que us explicaré tot el que m'ha passat durant el dia, els sentiments que bullen al meu cor, i escoltaré els vostres savis consells que posaré en pràctica immediatament perquè us respecto tant. No marxeu, no, veniu, que hem de parlar. Jo diria que en general no és així. No esperem que els nostres fills tinguin una relació diferent de la que teníem amb els nostres pares. Que dius, home, no fotis, que els meus pares eren molt diferents.
Justament d'això ahir en parlava l'Oriol, en una xerrada, de que sí. Són ells els que ens han de donar pistes d'en quin moment volen parlar amb nosaltres, perquè si li preguntem, sí. És probable que en aquell moment et digui...
Clar, ara no em ve de gust. És que
però hem normalment... de saber llegir quin és el moment en què està demanant que l'escoltem.
Era el tema de la disponibilitat, sí. És a dir, no pots programar-ho, no? Dissabte a les 3 parlarem, però has d'estar a la White per captar aquell moment.
I, on... quan és, i quan és el moment, llavors ho has de deixar tot. Ho has de deixar tot, sigui quin sigui. Això, parlar amb els adolescents és com pescar amb canya. Tot el carinyo pels pescadors de canya, però que d'entrada, si ho mires des de fora, dius, hòstia, apassionant, eh? Tu estàs allà, els adolescents estan per allà sota el corrent, amb tu no parlen, entre ells sí, però hi ha un dia que per una conjunció astral-hormonal de difícil explicació, aquell dia sí que s'enganxen i llavors has de recollir allà la corda i escoltar atentament. Compte, perquè poden estar rajant estona i estona, eh? Però compte, sense pensar per això, que ja tens solucionada la comunicació amb el teu fill. Perquè si vas l'endemà, què, xaval, què, com t'ha anat? Bé, perquè ja ha passat la conjunció astral-hormonal, fins a la següent alineació dels planetes, una altra vegada has d'agafar la canya i tornar-t'hi a posar. Però ens donen pistes d'aquest desig. Tu ho notes, si estàs allà a casa, ja ho veus, que va papallonejant per allà, llavors és el moment de dir, passa alguna cosa? No, estic aquí, eh? Estic aquí, si necessites alguna cosa. Llavors et diu... Bueno, és que... Llavors, ho has de deixar tot. De vegades n'hi ha que prefereixen que estiguis molt pendent del que t'estan dient, de vegades n'hi ha que prefereixen que sigui més rotllo sofà psicoanàlisi i que segueixis fent coses mentre ella et va parlant. Bueno, cadascú es coneix els seus fills, però és fonamental aquesta disponibilitat. Aquesta cosa instantània és una de les fitxes que hem de jugar. La fitxa d'estar disponibles instantàniament allò que ens vulguin dir.
En la contraportada del llibre hi ha una dada interessant que crec que cal que sapiguem si el volem comprar, no? Que és un llibre divertit, agradable i ple de sentit comú. Sobretot és divertit, eh? O sigui, a part de molt útil, jo he rigut molt amb aquest llibre, també. Vull dir que és una forma agradable d'abordar aquesta etapa, no? I que inclús jo he rigut en la meva pròpia adolescent, amb la meva pròpia filla. Vull dir que, i de què rius, mama, no? I vine, que ho veuràs, no? I té unes il·lustracions que realment que m'han fet riure, no?
Jo crec que està molt bé.
A més, sí, no és un llibre que calgui llegir des de la pàgina 1, no? Sinó que el pots anar tenir a modo guia, no? En modo manual, allà, per quan el necessiti.
No, dic que jo trobo que està bé també de vegades treure dramatisme... És a dir, si mirem els mitjans de comunicació, surten notícies molt, molt dures sobre coses que passen, no? Sobre assetjament a algun lloc o sobre un nano que no sé què ha passat. Llavors, però això són casos puntuals, diguéssim, no? Jo crec que la majoria de famílies i de nens i nenes, més o menys, amb les dificultats que poden tenir, però tiren i se'n surten i, no? I llavors, jo crec que de vegades ens hem arribat a creure que, ostres, realment tenim un problema amb l'adolescència, o ara què passarà? I potser també està bé, no? Abordar-ho des del punt de vista aquest, de dir, posem-hi humor, però posem-hi humor, però perquè és possible, és a dir, és possible passar una adolescència, no ens morirem, no?
Sí. Però l'adolescència no és cap malaltia.
Encarem-ho i exacte.
Desdramatitzem i no ho medicalitzem, no ho transcendentalitzem més del que cal. En aquesta línia, dic per tranquil·litat també dels que ens esteu sentint, mireu, això tan xulo que deia Mark Twain. Deia, quan jo tenia 14 anys, el meu pare era tan ignorant que no el podia suportar. Però quan vaig fer els 21, em semblava increïble tot el que el meu pare havia après en només 7 anys. Doncs moltes vegades es tracta només d'això, de deixar que passi el temps i enfocar-ho en sentit comú i amb molta tranquil·litat i amb molta estimació pels nostres fills adolescents.
Doncs moltes gràcies a tots dos. He fet una bona repassada als 30 manaments per tractar amb adolescents del Juanjo Fernández. Esperem que hagi sigut útil i que en traiem un bon aprenentatge tant del programa d'avui com del llibre.
Doncs un llibre que, com deia la Susana, és divertit. Ho intuïm per la manera en què avui s'ha expressat el Juanjo, que és el seu autor. Un tema difícil, jo, la veritat, he estat aquí sense respirar. Ho heu notat. Aquesta complicitat que heu anat teixint per parlar d'aquest tema, un tema que donaria per parlar moltíssima més estona i fer més episodis, però que és un tema que els pares, en un moment o altre, doncs ens toca patir. Esperem que a partir d'ara o en un futur, Juanjo, el puguem gaudir.
I tant. Això és el que hem de fer, gaudir-ne. viure aquesta etapa.
Segur, segur, segur.
Doncs continuarem viure educant el pròxim mes, una nova edició amb una nova proposta, un nou tema de debat. Oriol, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Susana, gràcies. Juanjo, gràcies. I els tres, molt bon dia.
Bon dia.